La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre de nou, amics i amigues. L'Església va celebrar ahir diumenge la 106a Jornada Mundial de l'Emigrant i del Refugiat amb el lema Com Jesucrist, obligats a fugir. Aquesta jornada intenta posar un rostre a les persones vulnerables perquè siguin rescatades de les llistes anònimes de xifres, així com sensibilitzar la comunitat cristiana perquè reconegui Jesús en cada persona obligada a fugir. Igualment, la commemoració ofereix un missatge a la nostra societat perquè asseguri els drets de la dignitat humana a tota persona obligada a desplaçar-se. I d'exemples, naturalment, en tenim molts. A l'illa de Lesbos, on hi havia fa uns dies un terrible incendi al camp de Mòria, i així podríem seguir posant exemples de llocs on hi ha persones que han de malviure per sobreviure. A Europa, a l'Àsia, a l'Àfrica, a Amèrica. Els bisbes de Catalunya centraven tot just ahir els seus escrits dominicals a parlar d'aquesta Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat, entre altres temes, i feien seva, d'alguna manera, la crida del Papa en el missatge per aquesta jornada l'últim diumenge de setembre a ser més sensibles al rostre sofrent de Crist vist en la carn d'aquestes persones que han de moure's no pas per plaer, sinó per necessitat. Demanen l'acollida que podem donar com el bon samarità. Avui Càritas Catalunya i la Comissió de Migracions són protagonistes en el nostre programa. Volem parlar de diferents temes relacionats amb aquest àmbit. Serà després de la reflexió que avui ens oferirà el bisbe de Vic, Romà Casanova. L'acció de la setmana estarà dedicada al Servei d'Assessorament i Orientació Jurídica. Ens acompanyaran Núria Escalé, responsable del servei, i Neri Reyes de Luna, voluntària de suport d'aquesta activitat. I a la segona part, després de les notícies, el testimoni el protagonitzarà Jenny Narcisa Chaua Valverde. Explicarem la seva història amb ella mateixa. Fa 4 anys que va venir a Espanya i ha après molt bé el català, s'ha integrat i després de sofriments ha aconseguit una feina de la mà d'Acol, empresa impulsada per Càritas, dins del projecte Itinera. Fa el que sap fer, com moltes persones han d'oferir. Ella és cosidora, és modista, i així, entre altres serveis, es dedica a treballar des de fa uns 8 mesos. Tot això i una mica més us acompanyarà fins a les 9, com sempre els dilluns a aquesta hora aquí a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge del pastor diocesà.
És Romà Casanova, bisbe de Vic, qui ens ofereix la reflexió de la setmana. Monsenyor Romà Casanova, bon vespre, endavant, gràcies.
Estem ja molt a prop, o estem celebrant aquesta Jornada Mundial dels Emigrants i Refugiats, en aquest dia, diumenge 27 de setembre. Aquest fet primer que tot és agrair tot el treball que es fa a molts llocs, a Càritas i per tant a altres llocs de la societat, però també reflexionar per dir que encara resta molt per fer, molt per fer. El Sant Pare ha escrit un missatge per a aquesta jornada i aleshores ell posa molt la seva mirada sobre els desplaçats interiors, en l'intern d'un país o d'un lloc concret, no? Claro, aquí al nostre país en principi no tenim aquests desplaçats interns, no? Però, com diu també els bisbes de la Escola Espanyola, de la subcomissió, diu, què són si no les víctimes de trata, aquells que fugen, han de fugir de les màfies? O també aquells que, degut a la crisi d'aquesta del Covid o altra crisi també, han hagut de canviar de domicili, de regió on vivien, o que són també aquells que han passat a una pobresa severa a causa d'aquesta crisi, o també tants i tants emigrants que encara que estan aquí amb nosaltres fa temps, però que no acaben de trobar lloc on poder viure i treballar. O també aquells que arriben contínuament en pateres a les nostres costes i han d'anar d'un lloc a un altre. Aquests són també per a nosaltres aquests empresaris interns. Són aquests que sofreixen la precarietat en la vida, l'abandonament, la marginació, el refús. Solament recordar el que passava aquest estiu amb el tema dels temporers, com eren refusats. Per als cristians, el tema de la immigració sempre s'ha de mirar des d'un fonament. El fonament clar és aquestes realitats. Una és la dignitat de tota persona. Una persona, en raó de ser persona, ja té dignitat. No depèn de quin color tingui la pell, de quin país vingui, si té o no té papers, o com ha vingut. També la fraternitat que ens ve a nosaltres del mateix Déu, en què sabem que tots som germans, i reconèixer que el món és de tots, no solament d'alguns, sinó que tots som ciutadans d'aquest món. I en aquest món no pot haver ciutadans de primera que tinguem tots els drets i altres que els podem nosaltres retallar els seus drets. El Sant Pare sempre recorda, en el missatges respecte als refugiats i els emigrants, aquests quatre accions o quatre verbs: cal acollir, protegir, promoure i integrar. Són les quatre realitats fonamentals. I el missatge que d'aquest any, d'aquest 27 de setembre, aprofundeix una mica més i diu: per poder viure tot això, acollir, protegir, promoure i integrar, necessitem conèixer-nos per comprendre'ns. Mai una persona és un número, és una persona concreta. Ens hem de fer nosaltres proisme dels altres, és a dir, ens hem d'apropar com el bon samarità per servir-los. Ens hem d'escoltar per poder comprendre'ns i reconciliar-nos. Hem de compartir per poder créixer. Ens hem d'involucrar per promoure. No solament hem d'involucrar els emigrants per promoure'ls, perquè no en el sentit de que ha de ser paternalista, sinó que hem d'ajudar que ells puguin fer el seu camí. I entre tots hem de col·laborar per construir aquest món millor que Déu vol. El Sant Pare Francesc, sabeu que fa uns mesos, també va afegir al Rosari, a les lletanies del Rosari, una lletania, una invocació a la Mare de Déu, amb la qual li diu que Maria és solacium migrantium, és a dir, Maria, l'hem traduït, consol dels emigrants. És això també el que en aquesta jornada volem, que tots nosaltres, també com Maria, que fou immigrant, i aquelles consols dels emigrants, també nosaltres puguem viure aquesta actitud de ser consol, amb l'acollida, amb la promoció, amb la protecció, amb la integració dels emigrants. Doncs que tinguem tots una bona jornada mundial dels emigrants i refugiats.
Moltes gràcies, Monsenyor Romà Casanova, bisbe de Vic. Una jornada, la dels migrants i refugiats, que sens dubte encara ressona. Va ser ahir, però ha de ser, ho tenim molt clar, cada dia. Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar
i a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Volem conèixer el Servei d'Assessorament i Orientació Jurídica de cara a les persones que en diversos àmbits administracions i en diversos àmbits administratius i jurídics necessiten l'ajuda de Càritas. Ens acompanyen Núria Escaler, que és la responsable del servei. Bon vespre o bona nit ja.
Hola, bona nit.
I Neri Reyes de Luna, que és voluntària de suport del mateix servei. Hola, Neri.
Hola, bona nit.
Gràcies. Totes dues són a Vic, gràcies a la col·laboració de Ràdio Vic i cosa que agraïm moltíssim avui des de Ràdio Estel, podeu sentir-les doncs, amb molt bona qualitat de so. Primer de tot, es volen presentar en què consisteix aquest servei d'assessorament i vostès el que fan? Qui vol començar?
Jo mateixa.
Núria, començo. Endavant.
Aviam, nosaltres dues som advocades i des de fa ja un quant temps doncs, que estem treballant amb el servei jurídic. És a dir, la nostra feina a Càritas en el servei jurídic és orientar, assessorar, donar resposta legal doncs, a qualsevol problemàtica doncs, que tinguin, a qualsevol problemàtica legal dins l'àmbit legal que, puguin, que pugui tenir la persona usuària de Càritas. Principalment, això sí, fem intervenció i tramitem tot el que és qüestions d'estrangeria, tot el que són les autoritzacions de residència i treball, de renovació, nacionalitats, i també treballem amb el tema dels refugiats i demanar asil.
Per tant, important, molt oportú parlar dels refugiats. Des de quan es du a terme aquest servei? No sé si vol afegir alguna cosa, Neri.
Bueno, yo tengo un año y medio que estoy yendo de voluntaria con la Núria. Bueno, pone confinamiento, será un año más o menos. Y la Núria parece que tiene mucho más, ¿no? ¿8 años o así?
Sí, no, a Càritas, el servei jurídic, des que es va començar a plantejar el servei jurídic, va ser dels anys 2007-2008.
Molt bé, per tant, més de 10 anys ja.
Sí, no, això sí, ja fa temps. El que passa és que les necessitats bueno, van canviant i cada vegada són més, no? I cada vegada estem veient doncs, que hi estem més hores i necessitem més dedicació al servei.
Molt bé. Quina necessitat cobreix aquest servei d'assessorament jurídic?
Ara com ara sí que ens trobem molt treballant amb temes d'autoritzacions i renovacions de residència i autorització de treball. És a dir, mira, jo mateixa començant el 2008 doncs vaig començar tramitant autoritzacions de residència i treball. Al llarg del temps aquestes autoritzacions van passar a ser renovacions, vam enganxar la crisi, doncs aquestes renovacions vam tenir molts problemes doncs, perquè no hi havia problemes de feina i no hi havia feina. I els estrangers, els nouvinguts tenien problemes per renovar. Ho hem anat passant, hem anat treballant amb les nacionalitats i ara ens tornem a trobar amb molta problemàtica d'arrelaments per circumstàncies excepcionals, per reagrupacions familiars i també amb autoritzacions comunitàries.
I ens poden donar algunes xifres, tant Núria Escalé com Neri Reyes, xifres de persones ateses, quantes cada any, per exemple, i si va això en augment?
Bueno, en aumento va seguro, ¿eh? En el último año hemos atendido 186 personas y... a ver, pues aquí tengo los...
Tenim aquí una...
Un croquis, ¿eh? Sí.
Mira, tenim de primeres, de distingim entre primera visita nosaltres, ¿vale? Sí. Gent que ha vingut al servei, i el total de persones que hem atès. Perquè, és a dir, tenim al voltant de... De
186 persones que són primera visita i un total de persones de 264.
Uh-huh. És a dir, realment distingim això per alguna manera de dir doncs, bueno, la gent que acudeix per primera vegada al servei per distingir la gent doncs, que va venint, pel que et comentava abans no, del tema doncs, que vam començar potser, amb una autorització de residència i treball i hem anat renovant i són gent doncs, que va assistint a Càritas. No?
Eso ha sido en 2019. En 2020 yo creo que serán más, ¿eh? Yo creo que hay mucho aumento.
Sí, perquè aquí hem de sumar-hi... És a dir, tenim... Ara com ara, cada vegada, podem dir-ho així. Pels estrangers la situació és molt complicada. Perquè, a més de la situació legal que ells pateixen, hi ha un problema afegit més, que és la burocratització. És a dir, ara com ara, doncs... És a dir, abans del coronavirus es demanava una primera cita i es podia anar doncs, a tramitar l'autorització a Barcelona, davant de l'Oficina d'Estrangeria, arrel del coronavirus tot està tancat i llavors tot s'ha de fer telemàticament. Llavors, clar, a ells els costa molt accedir telemàticament. Mm-hmm. I és clar, per via telemàtica és un programa que necessiten necessàriament l'autorització d'un gestor o un llicenciat en dret que tingui autorització doncs, per poder fer els tràmits. No? Llavors, és clar, això ja, vulgues que no, cada vegada més assisteixen a nosaltres perquè els hi prestem, perquè els hi fem nosaltres, perquè els hi tramitem.
doncs, Càritas Diocesana de Vic. En aquesta memòria reflecteix les dades que ens han dit ara Núria Escalé, Iner i Reyes de Luna: 186 demandes, 264 participants, és a dir, els que primers van adreçar, 80 llars, 528 intervencions i un 60% de tràmits per a regularitzacions de persones estrangeres, que ja ens ho comentava ara Núria Escalé, que és el que més es demana, oi?
Sí, 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 ara com ara és això. Vull dir, ara estem, ens trobem estrangers en una situació irregular, doncs que ara com ara necessiten, demanen ja informació justament per poder regularitzar la seva situació, bàsicament.
Sí. I tenint en compte la burocratització i l'accés de tràmit, com funciona la vostra feina amb institucions, administracions, organismes públics, tenint en compte que són necessaris?
Sí, home, realment treballem, intentem treballar i sort en tenim, doncs, de poder fer aquest treball en xarxa, ¿vale? És a dir, realment de poder comptar, doncs, és a dir, tot, no podem fer-ho tots sols, això està clar. Treballem amb Ajuntament, treballem doncs, amb la Secretaria d'Immigració, ara tenim alguna col·laboració amb la Comissaria de Vic per poder agilitzar, o si més no, per poder fer regular, ordenar o poder ajudar doncs, a tramitar les empremtes digitals, no? Per un estranger quan ja té el NIE i li falta demanar a la comissaria. Tots aquests tràmits burocràtics que et comentava, no?
Uh-huh. I com accedeixen les persones a aquest servei? I quin seguiment se'ls fa, per exemple?
El Càritas, és a dir, la manera com tenim nosaltres que ens arriben, a nosaltres ens venen derivats els nostres companyes de Càritas, és a dir, treballem amb la Càritas diocesana, nosaltres som a Càritas diocesana, treballem amb la Càritas parroquial,
sí.
I les arxiprestals el que fan és que ells detecten les situacions de necessitat, diguem-ho així, quan els estrangers que necessiten aquest assessorament, i llavors sí que els fan i els arriben cap a nosaltres. Inicialment, i a partir d'aquí els hi fem el seguiment nosaltres que ens correspon, i sí que treballem doncs, amb les nostres companyes de Càritas per fer una mica del treball, no? De compartir la situació en què està la persona.
Mm-hmm. Ens acompanyen... Sí, digui, perdoni.
I el que sí ens trobem ara és que moltes vegades corre el boc orella i llavors ens venen gent que no venen de les Càritas, que toquen el timbre i et demanen ajuda directament, eh?
Sí, això també hi és.
No.
Dèiem que ens acompanyen avui a la veu de Càritas Núria Escalé, responsable del Servei d'Assessorament i Orientació Jurídica, que es gestiona des de Càritas Diocesana de Vic i altres estaments, i també Neri Reyes de Luna. Neri Reyes, no sé si per l'experiència que vostè té ens pot explicar com se senten les persones ateses des d'aquest servei de la Càritas Diocesana de Vic.
Pues yo veo que lo llevan muy bien. Lo llevan bastante bien porque a veces cuando llegas, yo como extranjera lo digo, no sabes por dónde empezar a empezar con los trámites, a regularizar tu situación legal aquí en España. Entonces cuando llegan ahí yo veo que tienen mucha empatía por parte de las personas que trabajan ahí y ya comienzan.
Se'ls ordenen una mica les idees i es tranquil·litzen, per entendre'ns, no? Quan veuen que algú sap què han de fer.
Sí.
Sí, perquè això dels tràmits és sempre molt, molt complex i molt emprenyador, podríem dir, oi, Núria, per exemple?
Sí, la veritat. Que jo mateixa penso, mare de Déu, el que ha de patir aquesta gent. És a dir,
clar.
Perquè tu poses... O sigui, és molt difícil, jo sempre els dic, és posar-se en la vostra pell és impossible, ¿vale? Perquè la situació que esteu buscant, que esteu vivint vosaltres és molt greu i és molt dura. Però clar, jo només penso, ostres, si a mi em toqués fer això aquí ja, amb tota la burocratització on estem anant, i ells doncs que et demanen informació sobre un reglament excepcional, tu els dius, no, necessites una oferta de feina, i on la trec l'oferta de feina? I clar, dius, bueno, això ja no sé on dir-te, no?
Sí.
Clar, és que tu dones la informació, llavors tu els hi veus la cara, dius, ostres, però estan molt agarits perquè tenen resposta. I saben moltes vegades, el fet de que algú els hi pugui dir, mira, hem fet això, i heu d'anar aquí, heu de poder fer allò, no patiu, i és això, tardareu un temps, han de respondre, és a dir, algú que els guia, els acompanyi, és oferir recolzament. Que algú...
Mm-hmm. Sí, que algú els ajudi, doncs és fonamental. No deia Núria Escalé, ara la sentíem, i també Neri Reyes de Luna, d'aquest servei d'assessorament i acompanyament jurídic. Què es podria millorar, en tot cas, de cara al futur, per facilitar que les persones no necessitin aquest servei?
Ai,
difícil pregunta, potser.
Bueno, no, potser, clar, home, tenim, ja t'ho dic, o sigui, la manera com tenim ara muntat, i no és una cosa nostra del servei, la manera com treballem, la manera que té de funcionar aquest servei telemàtic, aquesta llei d'estrangeria que no ajuda, sinó que senzillament els hi posa moltes traves a aquests immigrants. Ara com ara, jo penso que hi hauria un canvi de base, sincerament, no, és difícil dir, realment... Què es podria millorar en el futur? Jo penso sí que es podria millorar, realment és un canvi de plantejament en tots els sentits, perquè ara la manera com anem ara és molt difícil treballar-hi, i estem treballant i estem donant resposta, però realment hi ha moltes traves, i per tant jo penso que aquí un canvi de plantejament ja no de base, de la pròpia llei, del propi funcionament del que seria la llei d'estrangeria, no? Doncs hauríem de començar per aquí, sincerament.
Vaja, que fallen els fonaments. Neri, vol afegir alguna cosa en aquesta línia? Vostè, que també té l'experiència de ser estrangera i haver vingut aquí.
Sí, y fíjate que últimamente yo veo que, por ejemplo, las citas era horrible sacar citas para extranjería. Ahora se ha facilitado un poco con lo del coronavirus, que se saca directamente en la comisaría y nos facilita mucho, pero es que antes del confinamiento era mortal. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que mejorar en este aspecto. Però bueno, jo crec que irà poco a poco.
Sí. Bé, i finalment, m'agradaria que tant Núria Escaler, responsable del Servei d'Assessorament i Orientació Jurídica, que es coordina amb Càritas Diocesana de Vic, com Neri Reyes de Luna, voluntària de suport, ens diguessin què els aporta personalment treballar a Càritas i en aquest servei concretament.
Mira,
Para mí es muy gratificante, la sí. Verdad que estoy muy contenta, y aparte que tengo, es un pedazo de equipo el que hay ahí en Caritas Diocesana, hacemos muy, muy buen equipo la Nuria y yo desde un principio, y solo cosas positivas, la verdad, y ver a las personas que les resuelve, cuando se resuelve alguna cosa por la que están preocupadas, ver su cara de satisfacción, pues para mí es muy gratificante.
Molt bé, això ho ha dit Neri Reyes de Luna, i què pensa Núria Escaler?
Perdona, que us tallo, Neri.
No es preocupi.
No, és cert, ens comprometem, vull dir, amb la Neri treballem molt bé juntes, i sí que és cert que la satisfacció de veure la gent, l'alegria que tenen, de dir, ostres, que estan contents, tant tramitant una nacionalitat com quan se'ls concedeix una autorització de residència i treball, sincerament és molt gratificant. Vull dir que la paraula per mi seria satisfacció.
Però... I és que incluso hay gente que... Ay, perdona, Núria. No. Hay gente que incluso cuando se le resuelve alguna cosa va... a mostrarnos su tarjeta, o sea, súper contentos, agradecernos, y es que la verdad que eso es súper gratificante para nosotras.
Sí, sí, doncs. Sí, no. Veient que malgrat que fallen els fonaments, com vostès han dit, i falla la base i la llei d'estrangeria, doncs s'aconsegueixen coses i els resultats satisfactoris són bons moltes vegades. Doncs això anima, oi? Això encoratja a seguir, en definitiva.
Sí, sí, penso que és això. Vull dir, això és el que nosaltres veiem cada dia, i el que aquesta sigui l'il·lusió en tema. Això, no? Veure que la gent pugui estar contenta i que realment pugui tenir aquesta satisfacció de poder per ells tenir la targeta, doncs això també nosaltres de treballar per ells, vaja.
Ajudar els altres, en definitiva. Moltes gràcies, Núria Escaler, responsable del Servei d'Assessorament i Orientació Jurídica, que es porta des de Càritas Diocesana de Vic, i Neri Reyes de Luna, voluntària de suport. Totes dues ens han acompanyat des de Vic gràcies a la col·laboració de Ràdio Vic. Una abraçada i que vagi molt bé. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu, gràcies. Adéu.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat. La caritat és notícia.
Càritas Europa i Càritas Àfrica han difós una nota conjunta en què reclamen als líders europeus i africans determinació política perquè la propera cimera entre la Unió Africana i la Unió Europea sigui una oportunitat per comprometre de forma pràctica la construcció de la pau a través de processos genuïnament inclusius. Ha estat amb motiu del Dia Internacional de la Pau, celebrat dilluns passat, com cada 21 de setembre, aquest any sota el lema Forjar la Pau Junts. Càritas Àfrica i Càritas Europa demanen als líders africans i de la Unió Europea que adoptin un nou marc per a les relacions entre la Unió Europea i l'Àfrica, que col·loqui les persones en el centre dels esforços locals de pau i seguretat. S'espera que la sisena cimera fixada per a finals d'octubre doni a llum una declaració conjunta que estableixi les prioritats i les accions concretes de les relacions entre la Unió Europea i l'Àfrica per als propers anys, incloent-hi els àmbits de la pau i la seguretat. Càritas demana als líders africans i de la Unió que reconeguin la importància del compromís de la comunitat local i la contribució dels actors religiosos en els esforços de consolidació d'aquesta pau. Finalment, com a Càritas, aposten per la participació des de les bases, no només perquè és indispensable per a l'efectivitat de les estratègies de construcció de la pau, sinó sobretot perquè és una opció clara per reconèixer la dignitat de cada persona, la solidaritat, la corresponsabilitat i l'elecció de treballar pel bé comú. Fer comunitat per lluitar contra l'exclusió social és la iniciativa que Càritas Diocesana de Girona està impulsant aquests dies arreu del territori diocesà a través de diversos projectes. L'objectiu és aconseguir una societat cohesionada capaç de fer front a l'exclusió social i cal, així, que les persones es trobin, comparteixin espais i intercanviïn experiències i reflexions. La premissa és que només a partir de la trobada es poden superar les diferències i establir ponts i xarxes de relacions que afavoreixin i enriqueixin el conjunt de la població. A la pràctica es tracta d'espais de trobada que són diferents en cada poble o ciutat, però que sempre estan oberts a tothom i que cerquen la participació de les persones en situació de vulnerabilitat en diferents tipus d'activitats i serveis. Aprendre la llengua de la societat d'acollida, per exemple, és un aspecte bàsic per poder-se integrar, fer veïnatge, entendre els comunicats de l'escola o trobar una feina. És per això que des de Càritas ofereixen tallers lingüístics per a persones nouvingudes. Fem comunitat, però també proporciona espais i dinàmiques de grup a persones amb dificultats per accedir a una feina. Els hi faciliten recursos específics per millorar la motivació i programen activitats que faciliten l'orientació sociolaboral bàsica. Càritas Urgell obre per cinquè any consecutiu l'espai Grapats a Balaguer. Aquest espai de participació i d'acció comunitària per la transformació social que genera per mitjà de diverses activitats relacionades amb la sostenibilitat ambiental i el consum responsable, organitza un taller de costura, edició que tindrà lloc al Centre Sant Domènec de Balaguer i que estarà marcada per les mesures sanitàries del Covid-19 que s'hi duran a terme. Les sessions es faran cada dilluns i cada dimecres de 3 a 5 de la tarda amb un aforament màxim de 5 persones. Com en edicions anteriors, el taller va adreçat a tota la població en general i a persones interessades a compartir coneixements i realitzar material per a la campanya de Nadal de Càritas i aprendre a arreglar la mateixa roba, cosir a màquina, fer modisteria, ganxet i punt de mitja. Els articles que es confeccionen en aquests tallers poden ser adquirits a la botiga Encants Grapats de la Seu d'Urgell. S'ha detectat des de fa temps que, de manera continuada o ocasional, hi ha infants que necessiten un servei d'acollida matinal durant el curs escolar. Principalment durant la temporada d'hivern, quan els pares d'aquests infants treballen i no poden fer-se'n càrrec abans d'anar a l'escola, són famílies amb pocs recursos econòmics, amb diferents problemàtiques socials o sense suport familiar. Diem tot això perquè des de principis d'aquest any 2020, Càritas ha posat en marxa aquest projecte per ajudar aquestes famílies. Però, per culpa de la pandèmia del Covid-19, aquest servei es va haver d'interrompre. Des de les 8 del matí de dilluns a divendres s'acullen nens i nenes de primària, se'ls proposa diferents activitats lúdiques i se'ls acompanya fins al Col·legi Garona de Viella. I Càritas Diocesana de Tarragona va celebrar el dissabte dia 19 la seva 42a Assemblea Diocesana Anual presidida per l'arcabisbe Joan Planelles. L'assemblea va estar fortament marcada pel Covid-19 i els seus efectes sobre les persones i la societat en general. A la reunió, organitzada de manera telemàtica, hi van participar 50 membres de Càritas d'arreu de l'arxidiòcesi tarragonina. L'arcabisbe Joan Planelles, en la seva aportació, va ressenyar la importància de l'acompanyament a les persones en la tasca de Càritas. Va recordar que acompanyar vol dir atendre personalitzadament i saber escoltar l'altre en la seva situació concreta. És el que fa Jesús, va dir, amb les persones que ell troba perquè se sentin estimats, escoltats i acompanyats. L'arcabisbe Planelles va afirmar que cal conèixer la realitat concreta que viu cada persona a la qual se li ofereix un ajut, entrant en la problemàtica de l'altre, i que aquest és un plus que Càritas ha de portar, va afegir, a la gestió social que fa. El director de Càritas Diocesana de Tarragona, Salvador Graner, per la seva banda, va fer un repàs de les actuacions realitzades durant la fase d'emergència del Covid-19, entre les quals va destacar la ràpida i l'efectiva tasca realitzada per les Càritas parroquials, interparroquials, arxiprestals i la mateixa diocesana en el seu conjunt, alhora que va agrair la disponibilitat i el compromís dels voluntaris i professionals en relació amb les persones més vulnerables, tant en la distribució d'aliments o targetes moneder com en l'acompanyament telefònic a les persones grans o en les classes virtuals dels cursos de formació idiomàtica, com també sociolaboral o en els processos d'inserció laboral aconseguits. Després, Graner va dibuixar un panorama de futur que no és gens fàcil de cara a l'any 2022. Entre aquest període i d'aquí 2 anys, Càritas Tarragona incorpora algunes fites, com són l'adquisició de nous voluntaris per renovar els equips, la formació d'aquests voluntaris i dels professionals de cara a les línies prioritàries d'actuació i també distribuir aliments a persones més vulnerables. L'Assemblea de Càritas Tarragona va aprovar, a més, que aquesta diocesana pugui constituir una empresa d'inserció laboral.
La veu de Càritas. El compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La veu dels testimonis.
Avui el nostre testimoni és Jenny Narcisa Chaua Valverde. És una de les treballadores del projecte Itinera de Càritas Arxiprestal Anoia Segarra. Ella és de nacionalitat peruana, però entén perfectament i també parla el català. Va regularitzar la seva situació administrativa a través d'ACOL, una entitat igualment impulsada per Càritas. El projecte Itinera consisteix a utilitzar la recollida i el triatge de roba de segona mà per poder generar llocs de treball que ens permeten fer un procés d'inserció social i laboral per a les persones en situació de fragilitat, necessitat o problemàtiques socials. Està destinat a dones en situació legal sense treball derivades pel servei d'acollida de Càritas Arxiprestal a Noia Segarra, que té el seu centre d'operacions, lògicament, a Igualada. Ens escolta ja Jenny Narcisa Chaua Valverde. Bona tarda o bona nit ja i benvinguda a Ràdio Estel.
Hola, bona nit, bon dia.
Bon dia, bona tarda, bona nit. Tot val, no hi ha cap problema. Com està?
Molt bé, gràcies a Déu.
Sí, vostè, Jenny, si no té inconvenient, quina edat té i quant temps fa que viu a Catalunya?
Val, bueno, jo sóc la Jenny, tinc 49 anys, fa 4 anys i mitja que arriba a Catalunya i viu a Igualada, a 3 anys, un any i mitja vaig viure a Vilanova primer,
sí.
Després a traslladar-me a Igualada.
A Igualada. Vilanova i la Geltrú, vol dir, no?
Sí.
Molt bé.
No, sí, a Vilanova de la Geltrú, sí.
Sí, perfecte.
I bueno, vaig arribar com turista i després vaig quedar sin papers perquè em vaig a gustar molt aquí a Catalunya, la gent, vaig tenir molt bona relació amb la gent.
I es va sentir molt ajudada, no?, per la gent.
Sí, i també quan vaig quedar ja sin la visa, el visado,
sí,
pues vaig a fer els cursos que vaig necessitar per poder regularitzar-me i
els va fer aleshores aquests cursos
d'arraigo social que és el medi més important per quan una persona està indocumentada.
Aquest arrelament social el va poder acreditar i justificar i li van poder donar els papers, el permís de residència.
Sí, és un dels requisits més importants, tenir els cursos.
Aquesta formació, sí, els cursos.
Sí, de formació, de català, tot això. Jo, quan vaig arribar a Igualada, a Espanya, a Catalunya, vaig a fer els cursos de català al tercer dia.
Sí.
I em va gustar molt i em va gustar integrar-me a la societat, la història i la història i també el programa de reinserció social, l'acollida, tota aquesta coses em va agradar molt.
Sí, li va agradar molt.
I jo vaig voler fer part de Catalunya, però no vaig poder, quan vaig tenir els 3 anys, no vaig poder aconseguir que empresa podia fer el contracte. Perquè és veritat que tinc els cursos i els 3 anys per fer l'arraigo, però ninguna empresa em va poder contractar o fer aquest moviment de papers per tenir el NIE físic.
I aleshores va poder regularitzar gràcies a ACOL, aquesta entitat d'acollida laboral de Càritas.
Càritas sempre em va ajudar a aconseguir alguna feina, amb aliments, també amb la roba, i jo estic molt agradecida perquè em va a dar un apoyo, una ajuda incondicional a la meva situació.
I tant. Bé, avui parlem amb Jenny, que és doncs peruana, Jenny Narcisa Chaua Valverde, i des de fa 4 anys viu a Catalunya. Ja poden sentir els oients doncs quin bon català pel poc temps que porta. Molt breument, què és el projecte Itinera, Jenny?
Bueno, el projecte Itinera és significa por representar tenir que
caminar, que avançar, no?
No, sí, que avançar. És un projecte que va donar feina a molta gent que té temps com voluntaris i també a la gent que encara per 3 mesos o 6 mesos de contracte de treball i va donar feina a la gent que
necessita feina encara que sigui que no té papers.
Sí, i doncs aquest projecte és recollir la roba i triar-la per fer una selecció de roba malament, molt bona, i per poder donar a la gent. Nosaltres, quan la roba ve amb algun defecte, amb alguna cosa que li falta, pues, en els almacens, en el cosidor, en el taller, ja ens encarreguem de posar-la a punt,
sí,
per poder ser utilitzada novament.
Sí. I en què consisteix la tasca que vostè fa, senyora Jenny?
Bueno, com jo sóc modista i tinc molta curiositat per salvar i arreglar les coses, pues,
I es dedica, en definitiva, a arreglar la roba, no?, amb totes,
sí,
les
arreglar,
tècniques.
I també, però en el projecte està, tenim que rotar en totes els departaments, en el taller, el cosidor i també a la botiga.
Per tant, també li toca fer una mica de tot,
de
per entendre.
I poder fer de dependenta també.
Des de quan fa aquesta feina, Jenny?
Bueno, ja fa vuit mesos.
Vuit mesos.
En gener vaig començar.
I com li va sortir la possibilitat de treballar a Càritas?
Aquesta és el més milagroso o el més sensacional que m'ha passat. Perquè a través de el Càritas va fer una selecció de persones que van tenir aquest curs i que van complir amb les normes dels cursos i també de que no vam tenir treball i feina a per hores. I entonces va fer un concurso i va sortir seleccionada la Càritas. Càritas de Igualada, i com ells em van apuntar per aquesta este sorteo o selecció de projecte. Em van dir que Jenny, em van donar la notícia que vaig poder regularitzar mediante mediante la Col.
A Col, sí, aquesta empresa de Càritas.
Sí, és una empresa de Càritas que es va a fer tota el arreglament de paper, el moviment. Que és tan difícil que és per qualsevol empresa.
Aquesta és a grans trets la història de Jenny Narcisa Chaua Valverde, de la seva vinguda a Espanya fa poc més de 4 anys. Va estar a Vilanova, després a Igualada, i ens explica que quan va passar els 3 anys no va haver-hi cap empresa, no va aconseguir que cap empresa li tramités un contracte laboral indispensable per poder seguir aquí i fer l'arrelament. Però va ser a Col de Càritas, ella mateixa ens ho explica, la que li va permetre, com fa ara, treballar dins aquest projecte itinera. Molt breument, per anar acabant ja, vostè coneixia Càritas abans i quina imatge tenia de Càritas?
Bueno, a Càritas vaig poder visitar quan em vaig tenir problemes econòmics. Quan ja no vaig tenir
possibilitat de recursos.
I vaig a recurrir a Càritas per buscar alguna feina, o com jo sé molt de cosir, de fer roba, jo vaig voler també tenir el temps una mica ocupat. I
va poder oferir aquestes habilitats, aquestes qualitats que vostè té. Això és important, no?, també per a la gent que necessita l'ajuda de Càritas, com li va passar a vostè, i dit i fet, no? Ara treballa, entre altres coses, amb el que sap fer.
Sí, entre altres coses. I com Càritas em va ajudar amb els aliments, que és molt important, sí, és el més imprescindible en la persona, em va conèixer i vam tenir aquesta... em van proposar aquesta
feina, aquest servei.
Aquest milagre que
sí, per sí. És... Sí, ja ens ho ha dit.
És el millor que em va ocorrir. I quan vaig treballar aquí, em vaig donar compte de tots els... aquest impuls de persones con un gran corazón que van tenir per la gent.
Sí, sobretot també ens explica això Jenny Narcisa Chaua Valverde, perquè venir del Perú a Espanya no és precisament per plaer. Vostè va venir amb visat de turista, amb la idea de trobar un futur millor. I el miracle és que després del desert, no, es troba com un alliberament. Oi? És una mica això.
Exacte.
Sí, i una última pregunta. Quina relació té vostè amb l'equip de persones que treballen en aquest taller dins el projecte Itinera a Càritas?
Bueno, quan he començat la feina, ha estat com encarregada la Belén Molina, però ella va plegar per... crec que ve treballar en un col·legi, en escola. I després de les relacions que vaig tenir con totes són Alba, de primer, després ara mateix Coral, està Fara, Maite, que està encarregada de la comptabilitat, i
molt bé.
I moltes voluntàries que, gràcies a totes elles, vaig poder practicar més el català. Perquè, clar, jo vaig estudiar fins a l'elemental i després vaig tenir que fer feines en negre, caminar molt per poder aconseguir feines i ja no vaig practicar el català. I quan vaig arribar aquí a Càritas, pues
ja va ser una...
poder practicar més el català.
Exacte.
I no sé si està bé parlat.
Prou bé, tenint en compte la rapidesa amb què l'ha après, Jenny.
Jo vaig tenir molta vergonya i tinc moltes anècdotes com esta llenguatge, perquè quan, clar, la gent em va veure peruà, latina, i jo vaig dir-les hola, bon dia, i em vaig respondre en català.
En català.
I aquestes coses a mi...
Això és bo per l'aprenentatge, i deixi'm dir que tenia jo la temptació de demanar-li que parlés en castellà perquè fos més fluid, però li he respectat la seva voluntat de parlar en català perquè és la manera d'aprendre, o sigui que moltes felicitats.
Sí, és la manera d'aprendre, és l'entusiasme que ens donen vosaltres quan em parlen en català, i està la feina de pensar en la ment al cap de la gent, de la persona que va parlar, en treballar i funcionar la ment per poder respondre bé, per poder escoltar bé, perquè jo vaig fer molt malament escoltar els àudios, vaig tenir molt mala nota i
tot es pot progressar.
Encara la gent parla en castellà, jo vaig pedir-les sempre que
parlin català.
Podem parlar català per practicar, si us plau. I doncs ells, quan la persona latina va a dir aquestes coses...
Ja parlen en català, no?
Es va alegrar.
Molt
bé. I va tenir voluntat per poder, però nosaltres... ens tallem per dir aquestes coses.
Sí, sí. Jenny Narcisa Chaua Valverde ens ha acompanyat avui, peruana de 49 anys, ja amb 8 mesos d'experiència laboral després d'haver passat aquest petit calvari de no veure clar el seu futur a Espanya, on va venir, lògicament, com moltes persones de l'Amèrica Llatina, per necessitat. Bé, ja ens ha dit una mica el que li ha portat personalment treballar al taller del projecte Itinera, però ja per acabar, Jenny, alguna cosa que destacaria del que li ha portat? Suposo que més tranquil·litat, més optimisme, més acció de gràcies a Déu, no sé, què diria?
Bueno, jo vaig agraeixer a la gent, al grup, aquest equip tan voluntari, aquestes paraules és per totes les de l'oficina i les voluntàries que van tenir tanta voluntat per feina i per temps en ajudar a la gent. I crec que és el millor treball que vaig tenir.
Molt bé.
Des d'haver passat per totes les feines, tinc una luz per poder saber què fer, què estudiar, què fer per la gent, perquè és una gran ajuda per el cor i per la persona, per l'espírit, ajudar.
Doncs molt bé, moltes gràcies, senyora Jenny Narcisa Chaua Valverde, per haver-nos acompanyat. Bona feina al projecte Itinera de Càritas a Noia Sagarra, en aquest cas dins de Càritas de Vic. Avui que parlem des de la veu de Càritas, de la Comissió de Migracions, i també doncs, un exemple de persona migrada que ha trobat una sortida i ha vist la llum al final del túnel. Una abraçada i que vagi molt bé, Jenny.
Val, molt bé, moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat. L'agenda de Càritas.
Dilluns vinent a les 7 de la tarda a la seu de Cristianisme i Justícia al carrer Roger de Llúria 13 de Barcelona comença una nova edició del cicle Els Dilluns dels Drets Humans amb una sessió que tindrà com a rerefons la pandèmia i la seva afectació sobre el dret a la salut, els drets dels infants i la democràcia. Hi participaran Nani Vall-Llosera, metgessa de família del Centre d'Assistència Primària Bon Pastor, i Felipe García, cap de sala de malalties infeccioses de l'Hospital Clínic de Barcelona. Tots dos són membres de l'àrea social de Cristianisme i Justícia. L'acte serà moderat per Carla Benito, periodista del diari de la Sanitat i de Catalunya Plural. Les entitats organitzadores són Justícia i Pau, el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, Mans Unides, Càritas Diocesana de Barcelona i el grup de juristes Roda Ventura, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. En atenció a la situació sanitària, totes les sessions es podran seguir per internet, mentre que la celebració presencial dels debats queda condicionada a les mesures i indicacions establertes en cada moment per les autoritats sanitàries, tant dilluns vinent com durant tot el curs. En qualsevol cas, a causa de les limitacions d'aforament, caldrà inscripció prèvia. Dilluns dels Drets Humans, Cristianisme i Justícia, així ho podeu buscar per internet. Volem acabar recordant un sant, un referent per a la caritat i la innovació que ja fa més de 800 anys va pensar que ser cristià passava per una major radicalitat a l'hora de donar als altres. Ens referim ni més ni menys que a Sant Francesc d'Assís, la festa litúrgica del qual és diumenge vinent, com cada 4 d'octubre. Amb aquest motiu us volem comentar molt breument que acaba de néixer una nova col·lecció de vides de sants de diverses èpoques en format còmic adreçada a les noves generacions de joves. I el primer es dirà Assís, precisament sobre la figura de Sant Francesc. Arriba de la mà de la plataforma de crowdfunding Spaceman Project, per fer realitat una novel·la gràfica sobre la vida de l'anomenat Poverello d'Assís. La col·lecció neix sota el segell Top Crush, Crush que vol dir, com a expressió juvenil, admiració per algú, és a dir, un fletxazo, que es diu, i top, al màxim. L'objectiu és donar resposta a la pregunta: què poden dir els sants als joves d'avui? Amb Sant Francesc d'Assís ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i també de la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.